Bon dia des de Pals, són les 8 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Falta otro súper aquí en la Bisbal?
Yo creo que no, porque ya hay demasiado súper. Yo por mí, casas adosadas, claro, que siguen maca, que no estropeen como han estropeado esa avenida d'allà abajo.
Hi ha opinions per tots els gustos. Aquesta és contrària a la instal·lació d'un supermercat a la zona sud 2 de la Bisbal. Hi ha, com dèiem, opinions per tots els gustos.
Per mi sí. Estic d'acord, jo.
No hi veu cap problema.
Jo no hi veig cap problema. Mentre no hi hagi això que... Ara, fet una gasolinera, després sí que... Això no.
Dilluns explicàvem la notícia. El desenvolupament del polígon sub 2 està en mans de la justícia per la denúncia de tres, en aquest cas, persones jurídiques. Un particular, un empresari, que té una sèrie d'infraestructures que es podrien veure afectades. Un altre particular, que està en el cas, que és l'exalcalde de la Bisbal, Ramon Romaguera, i la Unió de Comerciants de la Bisbal. Ells, pel seu compte, tots tres i cadascun, han portat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest pla comercial, aquesta revisió del pla parcial de... Ja ho direm bé, aquesta revisió del POUM de la Bisbal, que podria permetre la instal·lació, entre altres coses, d'un supermercat. Aquestes, com dèiem, són les reaccions dels veïns, que us expliquem avui, just el dia després, que parléssim, que us expliquéssim també quines eren les reaccions polítiques a aquesta notícia que us explicàvem just el dilluns en aquest mateix programa, en aquest supermatí que comença ara, que són les 8 del matí i 2 minuts, a través de Ràdio Capital de l'Empordà, Extra FM Costa Brava i també de Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, repassem la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui dimecres seguim amb aquesta bonança i temps pròpiament de la primavera, amb jornada assolellada i temperatures entre els 18 i els 3 graus. Els propers dies, dijous, comença a canviar el temps. Serà a partir de la tarda que la nuvolositat anirà en augment i serà entre la nit de dijous i divendres que esperem algun ruixat i la baixada de les temperatures.
Doncs gràcies, Martí. Ara per ara, de fet, de totes maneres, la temperatura no és pas que sigui massa alta. Tenim 3 graus. 3 graus a l'exterior del nostre estudi. I quan sona aquesta sintonia és el preàmbul de saludar a la Sílvia Pedret. Sílvia,
bon dia.
També saludem en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Bon dia a tothom.
És el moment que arribin els titulars del programa d'avui.
Diversitat entre els veïns de la Bisbal sobre l'opció que hi hagi un nou supermercat al barri de la Guardiola. El pla parcial sud 2 el permet i alguns veïns diuen a Ràdio Capital que millor això que no pas un solar buit al costat de casa. Altres, però, no volen més activitat a la zona i defensen el comerç local.
La flota d'encerclament del peix blau de Palamós torna a la mar, un cop acabada l'aturada biològica d'un mes. En canvi, les 17 barques de la gamba segueixen el període de veda fins al març. Durant el febrer s'hi afegiran la resta d'embarcacions d'arrossegament. És una mesura perquè la pesca sigui més sostenible.
Palafrugell tindrà aviat un nou defensor o defensora del ciutadà. Així ho assegura a Ràdio Capital Bertran Alé, que ha exercit aquesta funció en els primers 5 anys de funcionament. Des de 2012 ha atès més de 300 persones, però la institució encara és poc coneguda entre els vilatans.
Èxit de la campanya amb el lema Pels Valents, del Departament Oncològic de Sant Joan de Déu i la policia local de Palafrugell. El cos policial ja ha venut més de 500 escuts de tela, la recaptació íntegra dels quals es destinarà a finançar la feina que l'Hospital Barceloní du a terme contra el càncer infantil.
Maika Makovski, primera confirmació del Festival Ítaca Cultura. Aquesta eclèctica artista hi actuarà per a primera vegada el dia 16 de juny a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. El concert servirà per presentar-hi el seu darrer disc i més personal, Shine Up Wine.
Doncs aquestes són les notícies que anirem desenvolupant al llarg del supermatí que ara comença... amb el focus posat de nou aquesta setmana a la Bisbal. Ens preguntàvem ahir, quan acabàvem el programa, ens preguntàvem si és necessari un nou supermercat al barri de la Guardiola. després que us expliquéssim aquest dilluns que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té sobre la taula decidir si s'ha de construir un nou supermercat a la Bisbal. Hem volgut preguntar als veïns què en pensen. Abans, però, saludem a l'autor i el seguidor d'aquesta informació, que és en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
Dèiem, volem saber als veïns què en pensen, si voleu un nou supermercat al costat de casa, i la resposta quina és, Dani?
Doncs no hi ha una resposta clara. Hi ha alguns veïns que estarien contents si per fi el solar buit del costat de casa acaba servint per alguna cosa. Per exemple, l'Alfons.
El meu seria anat i hauria d'això.
I les obres que facin fins llavors sí que...
No, bueno, però això ara tal com està tot això, això és un abandonament i és una cosa que no està bé. No està bé ni per la Bisbal, ni pels veïns, ni per ningú. Perquè Déu guarda de que l'aci foquen aquí, hi hauria problemes per tothom.
Una altra veïna ens parla de comoditat de tenir un supermercat al costat.
A mi per anar al supergran, anar allà baix, m'emprenya una mica. Tenir que agafar el cotxe amb els nens, carregar... Jo, si el tingués aquí, doncs, vull dir, a peu iria. A vegades és una mica comoditat de cadascú, no? Ja, no sé. Que sí, que és veritat, clar, que després hi haurà molt de merder amb un super aquí, està clar, però...
Hi haurà merder, i a més, no és el que varen dir, almenys quan es van comprar el terreny, no és el que... els plans no hi eren. Vull dir, aquest super...
Busques la comoditat.
Sí, no, està clar.
Comoditat, neteja o adequació dels espais, opinions de tots els gustos, amb senyora espontània incorporada, que ho afegeix cullerada... Però com dèiem, hi ha diversos posicionaments. La meitat dels veïns veuen amb mals ulls també la construcció d'un nou centre comercial.
Per una banda, recorden que ja viuen tranquils i que la zona comercial suposaria molt més tràfic al seu voltant. Ens ho expliquen la Dolors i la Dolores.
Jo per a mi no. O sea, per mi...
Lo que he dicho yo.
Per a mi no. Per a mi marido no le da igual, o sea que... Sí, sí, exactamente. Yo eso del súper, tendremos aquí un montón de coches, de cosas. Mucho jaleo y estaremos más tranquilos.
¿Tú crees que hace falta otro súper aquí en la Bisbal?
Yo creo que no, porque ya hay demasiado súper. Yo por mí, casas adosadas, que claro, siguen macas, que no estropeen como han estropeado esa avenida de ahí abajo, porque ese paseo de ahí es horrible.
La Dolores parla de l'avinguda Josep Irla. També hem parlat amb en Joan.
Que ara mateix, la veritat, a Bisbal hi ha prou súpers i no com per haver-los de ficar entre cases, no? No sé.
La Dolors i la Dolores també defensen el comerç local.
Encara hi ha prou que ha perdut, perquè la veritat és que les botigues de la Bisbal, pobres...
Sí, és que no hi ha manera, és que se pone un negoci i duran dos dies. Que también nosotros tenemos culpa, porque tú dices, me voy a comprar un zapato, ¿dónde vas? O a Gerona, o te vas a Playa de Aro, o te vas a Palafrugell. Eso también, los de aquí también tenemos culpa, nos vamos a comprar fuera más que aquí.
I alguns veïns també ens advertien que no volen una gasolinera al costat de casa, Miquel.
Gràcies, Dani. En una cosa tenen raó, que és que no es pot voldre i doldre, no es pot pretendre tenir comerç i al mateix temps no fer-lo servir i anar-se'n, com ell ha dit, a Gerona, Palafrugell o al Playa d'Aro. Són les 8 del matí i 8 minuts. El detall de tota aquesta informació el podeu seguir, com sempre, com és habitual, de manera molt exhaustiva a través del nostre web.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 8, la flota d'encercament del peix blau de Palamós torna a la mar una vegada finalitzada l'aturada biològica. Aquesta aturada de la flota d'encercament s'ha allargat durant un mes. L'objectiu de la veda és per afavorir una pesca sostenible, David Parreño.
Les 17 barques de la Gamba, en canvi, segueixen el període de veda fins al mes de març. A més, la resta d'embarcacions d'arrossegament se sumaran a la veda la setmana que ve, de manera que durant tot el mes de febrer tot l'arrossegament de Palamós estarà paralitzat. La veda és una mesura necessària perquè els caladors reposin i per afavorir la reproducció de les espècies. A llarg termini, l'objectiu és aconseguir que la pesca sigui una pràctica més sostenible. Ho explica el patró major de la confraria de Palamós, Toni Albalat.
si som capaços de seguir sent viables o rendibles com a empreses, pescant menys, crec que és el principi de la sostenibilitat. Hem de plantejar o ens plantegem aquí a Palamós que han de ser rentables, poder seguir sent pescadors d'una manera digna, però també sense malmetre massa els recursos.
Els pescadors de peix blau de la resta de ports de la Costa Brava han mantingut el mateix període de veda.
I Palafrugell disposarà ben aviat d'un nou defensor o defensora del ciutadà. Així ho avançava a Ràdio Capital Bertran Alé, qui ha exercit aquesta funció en els primers 5 anys de funcionament. Alé es reuneix avui amb l'alcalde Josep Piferrer per saber de primera mà en quin punt es troba el procés per substituir-lo, una vegada ja s'ha tancat el període perquè les entitats i representants socials hi presentessin candidatura. De cara al futur més immediat, Alé insisteix que el defensor de Ciutadà de Palafrugell encara és una institució poc coneguda entre els vilatans, Toni.
L'oficina del defensor del Ciutadà és una institució independent que atén les queixes i consultes de qualsevol persona o col·lectiu de Palafrugell en relació a les actuacions i decisions de l'administració local i quan els ciutadans vegin vulnerats els seus drets. Es va crear el 2012. Des de llavors, Bertran Alé, amb el suport de la tècnica Nuri Negra, ha atès cap a 320 ciutadans i ha resolt 3 centenars de casos. D'aquests, la meitat tenen queixes envers l'actuació de l'administració i la resta consultes directes dels veïns al defensor. En una entrevista al supermatí de Ràdio Capital, Bertran Alé ha destacat que la institució ha anat rebent cada cop més demandes de servei, però que encara hi ha molta feina a fer perquè els ciutadans en tinguin coneixement. Alé ha explicat quin és el procediment que se segueix en l'atenció als vilatans un cop han estudiat la informació i documentació que els hagin facilitat.
El departament correspon de l'administració local, és a dir, demanem informacions sobre el dossier d'aquesta persona, analitzem si realment la queixa del ciutadà és correcta o no. Crec que lo important, sobretot, és que tenim reunió amb aquest ciutadà per escoltar-lo, entendre el seu problema, perquè no hi ha cap dubte de que el problema que té o la queixa que té per a ell és la cosa més important.
El defensor del ciutadà de Palafrugell forma part de l'associació que agrupa els defensors o síndics municipals d'arreu de Catalunya. A nivell comarcal, periòdicament es reuneix amb els seus homòlegs d'altres poblacions com Palamós, Calonge o Sant Feliu de Guíxols, entre d'altres, per posar en comú informació sobre els casos i les problemàtiques amb què es troben.
Són les 8 del matí i 12 minuts. Anem cap al Festival Ítaca. You and I. És la veu de la sempre delicadíssima Maika Makowski, que és la cantant, compositora, pianista, guitarrista i actriu, que ja és la primera confirmació, ha esdevingut la primera confirmació del Festival Ítaca, on hi actuarà per primera vegada. Serà el dia 16 de juny a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Marc Clapés.
L'artista presentarà la seva proposta més personal recollida en les cançons del seu darrer disc, Chinook Wine. L'acompanyarà el prestigiós Brossa Quartet de Corda de Barcelona, així com Pep Mula a la bateria i Pau Balsa a la trompa. Serà un concert per descobrir una nova faceta d'aquest artista difícil d'encasellar, que ha combinat el pop, el rock, l'indie o el folk i que sempre sorprèn amb les seves posades en escena. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres al web del festival. El Festival Ítaca, Cultura i Acció aglutina propostes culturals de qualitat a un preu assequible, amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. El festival es posa en marxa amb l'arribada de l'estiu, els mesos de maig, juny i juliol, amb una combinació de música, teatre i altres activitats lúdiques i de reflexió. L'Ítaca se celebra en una desena de municipis del Baix Empordà.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I a aquesta hora del matí saludem la Dolors Ligero, que és la cap de l'oposició i portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Senyora Ligero, bon dia.
Bon dia.
Aviam, per començar, la setmana passada es va presentar als mitjans una sèrie d'imatges, uns renders virtuals de com seria l'aparcament de la Corxera. El PDeCAT hi està en contra i, de fet, el setembre del 2016 ja vàreu fer una recollida de signatures perquè el pàrquing es passés al passeig de Sant Feliu. Expliqui'ns una mica quina és la posició del seu grup, per què hi està tan radicalment en contra, per la gent que no conegui la història.
Bé, aviam, realment nosaltres no és que estiguem en contra, de fet, ens vam estenir a la votació. El que sí que diem és que pensem que aquest no és l'aparcament que necessita Sant Feliu. Per tant, nosaltres sí que ens agradaria més que s'hagués triat l'opció que nosaltres vàrem iniciar amb els estudis previs per poder fer aquest aparcament al passeig. Perquè entenem que l'aparcament del passeig doncs, té moltes més avantatges que no pas el de la Corxera. Si vols,
sí. De fet, anava a dir-li quins són aquests avantatges.
Sí. Aviam, per començar, l'aparcament de la Corxera, segons aquest projecte, que s'ha de dir també que no és un projecte fixe, diguem, això és un avantprojecte, és una idea que l'Ajuntament pensa que es pot fer allà, però de fet està en mans de l'empresa que sigui concessionària, que guanyi el concurs. Serà l'empresa la que decidirà si fa dos plantes i una enlairada, dos plantes soterrades i una pis, o fa una, o m'enteneu? Sí. És l'empresa qui farà un estudi i qui decidirà en base als resultats que li doni aquest estudi, doncs, si li convé més fer 300 places per dir alguna cosa, o fer 600.
Però és de suposar que l'empresa que guanyi el projecte s'haurà d'adequar a unes mínimes necessitats o uns mínims requeriments que fixi l'Ajuntament en quant a número de places, urbanisme, etc.
El problema és que són tan mínims aquests requeriments que té el projecte que estan treballant, que presenten, que ho deixen molt en l'aire, ho deixen molt molts temes a que sigui l'empresa qui decideixi.
Ja.
Per exemple, hi ha algunes coses que sí que les fixa, no? Com que aquest espai, aquest aparcament de la Corxera es considera que surt deficitari en si, en ell sol, diguéssim, i això dit per els experts que varen fer l'estudi econòmic previ a la contractació.
Sí.
Doncs què s'ha fet per part de l'Ajuntament? Doncs se li ha dotat d'altres complements per fer-lo viable. Un d'ells és que l'empresa que sigui concessionària d'aquest aparcament i que faci aquesta construcció disposarà de tots els aparcaments de la zona blava de Sant Feliu a cost zero per explotar-los.
Ja.
Per tant, aquesta empresa i aquests aparcaments no han d'invertir res o pràcticament res, poder haurà de comprar les màquines expanadores dels tiquets perquè s'hauran de renovar, però poca cosa més.
Ja.
Pràcticament res més. No tindrà un cost anual per part d'aquesta empresa, no haurà de pagar res.
Ja.
Una altra qüestió que preveu aquest contracte és l'explotació de l'aparcament que hi ha al mercat. Al mercat hi ha un aparcament de dos places, que són unes 200 places,
sí.
Dos plantes, i la de baix, diguéssim, està en cessió per, crec que són 25 anys, però la de dalt és lliure, és aparcament rotatori. Doncs aquesta gestió d'aquest aparcament també la tindrà aquesta empresa de forma gratuïta. Amb aquestes dos qüestions, amb aquests dos al·licients, diguéssim, els números ja comencen a sortir una mica bé per l'empresa, no?
Ja.
Que és el que pretén el projecte, no? Però també es fixen, ja l'Ajuntament, el propi Ajuntament, es fixa d'alguna manera doncs, no fer la competència en aquesta empresa i, per tant, els aparcaments que hi ha al voltant de l'aparcament de la Corxera, del propi aparcament de la Corxera, com és doncs, l'Horta d'en Balenc, que té 115 places, com són doncs, la zona del passeig o la Barana de Mar, o com és, per exemple, l'aparcament de l'estació de busos, que està ben bé al costat, o l'aparcament que hi ha darrere l'estació de busos, són unes 200 places més. Sí. Estem parlant de moltes places d'aparcament que quedaran supeditades a aquest contracte, que d'alguna manera desapareixen o poden desaparèixer.
Val.
Si comptem totes les places que hi ha en aquella zona, són 220 de la Corxera, 100 places de l'estació de busos, 200 places de darrere l'estació de busos, el que no, diem nosaltres Cal Negre, 115 places de l'Horta d'en Palaí, més 330 places de Can Rosselló, que això està al principi de la Ronda Ponent. Això fa un total de 840 places.
Per tant, vostès, una mica el problema és la hipoteca que suposa per l'Ajuntament no assumir el cost directe de l'aparcament de la Corxera,
en
definitiva.
I no només això, que si tu fas números, si tots aquests aparcaments han de desaparèixer, i això no queda prou clar, no queda definit en el contracte, si totes aquestes places desapareixen, 840, i només en creem 598, que és el que en principi màxim, com a màxim preveu el projecte, estem perdent places.
Ja.
Estem perdent places. Hi ha uns aparcaments que, cert, que no es mencionen en el contracte. Per això dic que queden a l'aire. ¿Vale? En el contracte base, el contracte que presenta, diguéssim, l'Ajuntament per licitar, el que sí que parla és, evidentment, de les places de la Corxera, que són 220, parla de 38 places de la Barana Mar, que sembla que desapareixen, 53 de la zona blava del passeig, que també desapareixen, i la 115 de la plaça de les places de l'Horta d'en Palaí, que aquesta sembla que l'Ajuntament definitivament no té intenció de tornar a llogar, perquè això és un contracte de lloguer. Val? Per tant, ja només sumant aquestes, ja tenim 467 places, que ja ara tenim, i després desapareixeran a canvi d'aquestes 598.
Escolti, per no estendre'ns excessivament en aquest tema, sí, quina és, de manera sintètica, quina seria la seva proposta?
Aviam, nosaltres entenem que aquesta zona ja té prou places d'aparcament i que Sant Feliu el que necessita és justament places d'aparcament a l'altra banda de la ciutat, a l'inici del passeig. Què passa si fem l'aparcament a sota del passeig? Doncs per començar, que no elimines cap de plaça. No està supeditat a res, perquè és un contracte que sortiria rentable per l'empresa. Això amb els estudis fets, que vam fer nosaltres. Passa, a més, que aquest aparcament del passeig genera una demanda, que no genera el de la Corxera, una demanda hotelera. Es preveu una demanda hotelera important. I també preveu una demanda de lo que serien doncs lanxes petites, barques, diguéssim, petites, seria com una mena de marina seca, evidentment no és de posada, però sí que seria també un aparcament, diguéssim, per barques lleugeres, val? Per tant, amb aquestes dues demandes que no té l'altra, ja surt més rentable.
Clar.
De fet, ja surt rentable en si mateix l'aparcament del passeig i no està hipotecant res. Per tant, totes les places que sortirien del passeig serien places netes, seria increment net de places de rotació.
Queda clar, senyora Ligero, en un altre ordre de coses, la CUP ha recriminat tant a l'equip de govern com a vostès que l'actual govern no hagi incentivat prou la participació ciutadana per decidir sobre un tema, si més no, no sé si conflictiu, o sobre un tema que ha donat a parlar, que és aquest de l'aparcament. Què n'ha de dir vostè al respecte?
Aviam, nosaltres el que has de fer per posar... Aviam, nosaltres entenem i estem d'acord, i a més ho hem practicat, el tema de la participació ciutadana. Per exemple, totes les obres importants que van fer a la darrera legislatura hi va haver un procés de participació ciutadana. Val? I te poso com a exemple la plaça del Puig, per exemple, no? Que es va decidir tot entre els veïns. Val? O altres obres de menys importància, diguéssim, global poder, per exemple, les obres que es van fer al carrer de les Eres, que es va fer una reurbanització integral d'una part d'aquell carrer, o les del carrer Santa Magdalena, també hi va haver-hi un procés de participació ciutadana. Però clar, tu quan vas a fer un procés has de tenir uns números fets abans, no? Tu has de tenir un projecte, o un mínim avantprojecte per ensenyar-ho.
Sí, una cosa és quelcom sostenible que es pugui decidir, que es pugui opinar.
I nosaltres el que vam fer va ser aquest projecte. O sigui, nosaltres vam fer aquest estudi de l'aparcament. Ens va faltar, doncs, el pas següent, de convocar, doncs, a la ciutadania per poder-ho decidir, i, bueno, diguéssim que ens vam allargar massa a fer aquest estudi perquè el volíem molt ben fet i hi havia moltes decisions a prendre, i bueno, doncs vam arribar a concloure aquest estudi del passeig, però clar, evidentment no vam iniciar l'altra fase, tampoc vam fer res més, vale? No vam iniciar obres sense consultar-ho prèviament als veïns o les associacions, el que fos, vale? I per altra part, quan nosaltres veiem la posició del govern de deixar aparcat deixar aparcat l'aparcament del passeig, anul·lar l'aparcament del passeig, no el volen fer i opten per aquest de la corxera, nosaltres proposem al govern fer un procés de participació ciutadana amb els dos projectes perquè la ciutadania, doncs, pugui triar, i l'Ajuntament ens nega aquest procés de participació. Llavors és quan nosaltres demanem signatures.
Escolti,
però l'Ajuntament tanca el procés sense escoltar-nos, i bueno.
Escolti, més enllà de la suspensió provisional del projecte del Thyssen, creu que un projecte d'aquesta envergadura, amb la inversió i amb el que significa per la ciutat, s'hauria, per exemple, de sotmetre a valoració pública de la gent de Sant Feliu?
Jo sí, i tant. Estem parlant d'un projecte que en principi preveu que tingui, crec que són 40 anys, la concessió. Durant 40 anys estarem hipotecats. La zona blava crec que són 25 anys, el que preveu la hipoteca, diguéssim, no?
Sí.
La concessió aquesta.
Sí.
Estem parlant de molts anys per una gestió d'una empresa que no sabem què passarà, si ho farà bé, si no ho farà bé. Hi ha moltes, moltes coses que no queden clares amb aquest projecte. No es parla de què passarà amb el pàrquing del Cal Negre.
Si no, jo li preguntava ara pel projecte del Museu Thyssen, eh?
Ah, del Thyssen.
Sí, li preguntava, deia, per un projecte, vale, d'una envergadura com aquest, no sé si,
home,
si no valdria
projecte
la pena també posar-ho a veredicte, sí, de la gent de Sant Feliu.
Jo crec que és un projecte prou important, i tant, com perquè la gent primer l'entengui, el puguis explicar, puguis veure els avantatges i els inconvenients, que també els atendrà, i que la gent pugui dir la seva, i tant que sí. Jo crec que sí.
Escolti,
crec que la majoria optaria per sí, o sigui, jo crec que la majoria de Sant Feliu estaria d'acord. Potser doncs podríem entrar en quina envergadura ha de tenir aquest museu, si ha de ser un museu doncs més petit o més gran, si s'han d'invertir més diners o menys, però en si fer un museu Thyssen a la ciutat crec que és molt positiu.
Escolti, i què passa si es troben restes arqueològiques a la plaça de l'Abadia? Què passa amb aquest projecte de museu?
Home, això ha passat a molts indrets, i això no necessàriament vol dir que no es tinguin de fer les obres. Suposo que no dependrà del que trobin, eh? Però sempre hi ha solucions, no? Com, per exemple, doncs, posar-te a la dintre i que puguis veure les runes, o traslladar-les i posar-les en un museu o en un altre lloc. Això s'ha de veure, i són els especialistes i els tècnics els que han de dir veure quina solució és i si veritablement el que se troba té un valor suficient com per bueno, modificar el projecte, no? Però estic segura, doncs, que hi ha solucions per aquestes coses.
Senyora Leijero, en un altre ordre de coses, parlem allò de política local estricta. Vostès han demanat que Esquerra surti del govern, d'un govern amb el PSC. Quin problema hi veuen amb això? És una qüestió de política local o estem parlant de política de país?
Nosaltres estem parlant, evidentment, de política de país. Nosaltres entenem que estem passant per un moment transcendental a Catalunya. El que ha passat amb l'aplicació del 155 és molt greu, molt, i que d'alguna manera, doncs, els...
Ui, sembla que tenim alguna dificultat per parlar amb vostè. No sé si es pot acostar a algun lloc on tingui una millor cobertura del telèfon.
Sí. Me sent ara millor?
Ara sí, millor.
Sí? Vale. Doncs li deia
veig que les ciutats grans el problema de la telefonia mòbil també el tenen, que no només és exclusiva dels pobles petits com el nostre.
Estic en un lloc que hi ha molt poca Sí, hi ha molt poca cobertura. Aviam, li explico. Nosaltres entenem que això, no, que l'aplicació del 155 ha estat molt molt greu. S'ha vulnerat el dret de la ciutadania, s'ha paralitzat un govern, s'ha paralitzat un parlament, ens han obligat a votar una altra vegada. Hi ha coses molt greus que nosaltres també hem d'actuar des dels municipis també per fer entendre aquests partits que han recolzat l'aplicació del 155 que això no els hi pot sortir de franc. M'enteneu que, que hi ha una resposta de la ciutadania a aquest atac a les nostres institucions, i en aquest aspecte, en aquest sentit, doncs nosaltres demanàvem al govern, doncs, especialment doncs, a Esquerra, que trenqués aquest pacte, doncs per això, no? Per fer sentir als socialistes doncs, que la ciutadania doncs, està dolguda per l'aplicació del 155 i perquè ells han estat coautors, no? Han estat també partícips d'aquesta aplicació del 155.
Escolti, i el seu criteri, què hauria de fer el president Puigdemont? Ha de tornar per ser investit físicament o s'ha d'investir en la distància? Ja sé que no és política local això, però deixi'm que li pregunti per aquest assumpte.
És molt complicat això. Aviam, a mi m'agradaria que vingués i m'agradaria que hi hagués una resposta europea a aquest conflicte i que d'alguna manera doncs, fessin veure a Madrid que no poden posar a presó un president que ha estat electe novament després d'haver-lo destituït, i que la ciutadania, aquest president, hi vol aquest govern, i per tant ho han de respectar. Això és el que m'agradaria, però bé, la resposta europea estem veient doncs, que no és la que nosaltres esperàvem, la que nosaltres voldríem, i la veritat és que clar, que torni el president té un risc molt alt, i un president a presó no ens ajudarà gens, no ens ajudarà res.
Escolti, una última qüestió. D'aquí a poc més d'un any hi haurà eleccions municipals una altra vegada. Vostès què faran? Vostè serà cap de llista pel PDeCAT?
No crec. Nosaltres estem treballant per una renovació important a l'equip. Tenim molta gent que està treballant amb nosaltres i entenem que hi ha d'haver-hi una renovació.
Té algun nom pensat ja per substituir-la al capdavant?
Encara és molt aviat per donar noms, és molt aviat. Però bé, jo crec que aquest estiu ja podrem parlar de candidats. Sí.
Dolors Ligero, cap de l'oposició i portaveu del PDeCAT a Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé. Bon dia i sort.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Les 8 del matí, 33 minuts. Èxit de la campanya pels valents del Departament Oncològic de Sant Joan de Déu i la Policia Municipal de Palafrugell.
Supermatí.
El cos de policia ja ha venut més de 500 escuts de tela, la recaptació íntegra dels quals es destinarà a finançar la feina que l'Hospital Barceloní du a terme contra el càncer infantil. Paula Boira.
A aquesta campanya, anomenada Escuts Solidaris, s'han integrat 50 policies locals de tota Catalunya, com per exemple les de Lloret, Roses o Llagostera. Els escuts valen 4 euros i es poden adquirir tant a les comissaries de la policia com a diversos establiments comercials dels municipis. L'enganxina mostra l'escut policial de Palafrugell amb un fons negre, el color groc que identifica la lluita contra el càncer i l'etiqueta pels valents. A més, porta una cola termoadhesiva al dors que permet fixar-la a qualsevol peça de roba simplement passant-li la planxa per sobre. D'aquesta manera es pot enganxar fàcilment a camises, dessuadores o motxilles. Els propis agents de Palafrugell van ser els primers en participar amb una aportació personal de 50 euros, els quals, sumant els escuts venuts, ascendeixen la recaptació a més de 2.000 euros.
Bueno, doncs els parxes de tota la vida, però ara amb escuts de les diferents policies del país. I per cert, parlant del tema, la SER, la Ràdio Girona, informa que el Ministeri de l'Interior ha desplegat en les últimes hores 100 guàrdies civils a les comarques de Girona per intentar detenir Carles Puigdemont. Són efectius arribats directament de Sevilla. Insistim, és una informació que ha publicat a les xarxes socials Ràdio Girona de la cadena SER, segons la qual 100 guàrdies civils estarien patrullant per les comarques de Girona per impedir dir que Carles Puigdemont pugui entrar al país. Déu-n'hi-do. Si posessin aquests 100 guàrdies civils a inspeccionar les comptes de segons quins partits polítics, les coses probablement anirien diferent. Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Hi ha altres notícies de l'àmbit internacional que repassem en format més breu amb l'Alba Lejide. I precisament parlàvem fa un moment del Ministeri d'Interior, doncs el seu ministre, l'estimable José Ignacio Zoido, diu que treballen per evitar que Puigdemont no pugui arribar al Parlament ni en el maleter d'un cotxe. El ministre desvetlla que estan dissenyant un ampli dispositiu policial que controlarà la frontera, aeroports i camins rurals.
Una persona que está teniendo esta conducta no se sabe qué es lo que puede hacer y para eso es verdad que contamos con expertos en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Y aunque es verdad que la frontera a cubrir es muy extensa, que no solo hay grandes vías que la penetran y que se más fáciles de controlar, sino que hay muchos caminos rurales que se puede entrar a través de helicóptero, que se puede entrar por un ultraligero, que se puede entrar por barco, que se puede... A pesar de todo eso, nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no pueda pasar y que la legalidad sea la que impere en España.
¿Y si se cuela en el maletero del coche, aparece en el Parlamento y la detención se tiene que producir en esa cámara?
Nosotros vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche.
El ministre d'Interior ha dit que la justícia també recaurà sobre Carles Puigdemont i ha explicat que treballen en un ampli dispositiu elaborat per experts per preveure tots els possibles escenaris d'una entrada per sorpresa del president destituït a territori estatal, on l'ordre de detenció contra Puigdemont continua vigent.
Doncs déu-n'hi-do, com siguin els mateixos experts encarregats de buscar les urnes del referèndum de l'1 d'octubre, em sembla que el president Puigdemont ho tindrà relativament senzill. Dos quarts i sis minuts, amb tot, Carles Puigdemont no descarta assistir a la investidura i demana al govern espanyol que ho faci possible amb seguretat. Assegura des de Copenhagen que el senyal més clar de restitució democràtica seria garantir el seu retorn sense ser detingut.
Quin més clar senyal no seria de restauració democràtica, de començar a avançar, que jo pogués retornar amb seguretat, amb tranquil·litat, a poder fer front al que el poble de Catalunya vol, que és que hi hagi un debat al Parlament de Catalunya on es puguin contrastar candidatures i on, si hi ha un candidat que té la majoria, pugui no només ser investit, sinó que pugui actuar lliurement, sense cap tipus d'amenaça, com a president, perquè aquesta és la voluntat, seria la voluntat del Parlament.
En aquest sentit, ha considerat que el seu retorn a Catalunya com a president i sense ser detingut seria el senyal més clar de restitució democràtica a Espanya i Catalunya. És per això que ha demanat al govern espanyol que contribueixi a fer possible la seva tornada, però amb seguretat i tranquil·litat. D'altra banda, ha titllat de delirants els arguments del jutge per rebutjar l'activació de l'euroordre i ha demanat al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, que no especuli ni reforci les fronteres per ell.
Joaquim Forn renuncia a l'acte de diputat com a estratègia de defensa per sortir de la presó. Així doncs, el número 18 per Barcelona, Antoni Morral, entra a formar part del grup parlamentari de Junts per Catalunya.
Cal recordar que la Fiscalia del Tribunal Suprem va presentar ahir un escrit on s'oposa les peticions d'excarceració per a Forn i per al número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, tancat a Soto del Real. El fiscal opina que encara persisteix el risc de reiteració delictiva.
I el president del Parlament anunciarà probablement dijous la data d'investidura després de reunir-se amb els grups parlamentaris. El president prepara pararà demà el ple amb els partits polítics.
És Torrent qui ha de convocar aquest ple després d'haver proposat que el candidat a la presidència és el líder de Junts per Catalunya. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria absoluta necessària, cal repetir la votació en les 48 hores posteriors, on es necessita majoria simple. És a dir, que n'hi hauria prou en obtenir més vots a favor que no en contra. La hipotètica segona votació tindria lloc el 2 de febrer. Si Puigdemont no assolís la majoria simple, s'obre un termini de 2 mesos per seguir-ho intentant.
I l'Eurocambra rebutja una trentena de peticions sobre la violència de l'1 d'octubre, la situació democràtica a Catalunya. La comissió de peticions justifica que les queixes no són admissibles perquè clarament les institucions europees no són competents en els assumptes recollits a les queixes.
Segons ha pogut saber l'ACN, la decisió sobre les peticions havia de votar-se dilluns, però no va ser possible per manca de temps. Davant d'aquesta situació, denuncien fonts parlamentàries que el PP i Ciutadans van pressionar perquè la votació es fes aquest dimarts, tot i no ser a l'agenda, saltant-se el procediment ordinari. Les fonts indiquen que la votació s'hauria pogut traslladar al febrer, com estableix el procediment habitual, i no forçar la votació a través d'una reunió extraordinària de coordinadors, convocada el mateix dia.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a 5 minuts per 3, quarts de 9, parlem de música. Can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? I parlem de música per repassar algunes de les novetats musicals que des d'aquesta mateixa setmana entraran a la radiofórmula de Ràdio Capital. I la primera d'elles és Wait, el nou senzill dels Maroon 5, que a la nostra ràdio ja fem sonar amb el remix que n'han fet els Cromeo, Marc Lapés.
El nou disc de Maroon 5, Real Pete Blues, segueix sonant a Capital i en aquesta ocasió hem triat aquest remix dels autors de Jealous o Juice perquè ens ha agradat molt aquest so marc de la casa que li han donat a la peça original. Normalment som d'apostar per la cançó original i deixar els remixos per les sessions d'en Juli Pedrero, però en aquesta ocasió no es podem sinó que genollar-nos amb el que han aconseguit els Cromeo.
Home, genollar, genollar, jo no m'agenollaré perquè ja tinc una edat, això ho pot fer en Marc, que té 15 anys, però vaja, que ens agrada aquest remix dels Cromeo que han fet per la nova cançó de Maroon 5. Anem a per una de les altres cançons noves que entren a Ràdio Capital aquesta setmana. És l'avançadora dels BBC Sound of 2018, dels BBC Sound 2018. La jove Sigrid ens conquereix amb Strangers, una de les interessants cançons que formen part del seu debut.
Aquest any s'ha de publicar el seu primer disc, que segons la BBC serà una de les referències musicals a tenir en compte. De moment hem pogut escoltar un parell de temes, el més nou, aquest Strangers, que fins i tot ja es pot trobar en una versió més dance. Ens anem amb l'original, on podem descobrir aquesta cantant noruega que té molt a dir aquest 2018.
Strangers, perfect pretenders, we're all
if it be us. It's just you and I. Strangers, perfect pretenders. We're falling head over heels. Something that ain't real. It can never be us. It's just you and I. Think we're fighting for the man of the dream.
Déu-n'hi-do com sona aquesta cançó i com ens agrada, a més, Sigrid. Que amb Strangers entra també a formar part de les cançons que sonaran a partir d'aquesta mateixa setmana a Ràdio Capital, igual que ho farà aquesta. Que és l'avançament del nou disc del britànic George Ezra, la potent i optimista Paradise.
Tota una declaració de principis de la Rita que segueix desplegant el seu enorme talent en...
Aquesta no tocava, ara estàvem amb George Ezra.
Ha sorprès amb aquesta cançó que, tot i tenir més ritme, no perd la qualitat que vam descobrir en Budapest i ens enganxa de mala manera amb una de les veus més personals que ens ha deixat al Regne Unit els darrers anys. El nou disc es dirà Staying at Tamara's i es publicarà el 23 de març.
Aquesta producció que es diu Paradise també és una de les noves cançons que entren a la fórmula de Ràdio Capital, igual que ho fa la nova producció de la estimadíssima i amiga Rita Valero, que segueix desplegant el seu disc Contigo i que avui a Capital, i del qual avui a Capital, en gaudirem d'una de les seves boniques cançons. Bé, deixem que acabi l'Esra. 8:47, ara sí, anem amb la Rita, va.
Una declaració de principis de la Rita que segueix desplegant el seu enorme talent en aquesta cançó anomenada Agua, que des d'aquesta setmana doncs ja pots escoltar aquí, a la teva ràdio preferida.
Lo que siente y el río que la ve le sigue la corriente, no se aguantan las ganas de llorar que le han entrado de repente. Agua, agua, agua del río y del mar, agua de
Doncs aquesta Agua, aquesta producció de la Rita Valero, també a partir d'ara sonarà en aquesta emissora, i és que...
Quan passen, és un projecte...
Aviam, no sé què passa avui amb els ordinadors. I és que dèiem...
Quan una cançó és bona, sona, sona a Ràdio Capital.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Anem a l'agenda. Agenda d'aquest dimecres, que comencem recordant que fins al 31 de gener podeu veure al claustre de l'Hospital de Torroell l'exposició IT, coses que passen, del fotògraf Didac Salau, Marc Clapés.
IT, coses que passen, és un projecte de trobades objectuals on determinats estris, protagonistes de la seva pròpia història, juguen el paper d'antiherois. Màgicament, objectes quotidians ens parlen amb les seves noves significacions de conceptes com l'absurd, així com de qüestions més terrenals i diàries com l'obsolescència, el reciclatge o la mateixa societat de consum. Són aquells oblidats de cada casa que prenen la paraula per tal de que els mirem amb uns altres ulls. Reclamen ser redescoberts a partir d'una nova disposició en un espai aliè, un terreny nou i desconegut que els permet redescobrir-se, sols o en relació amb altres elements que els complementen o redefineixen.
Déu-n'hi-do, i repassem ara algunes activitats per aquest cap de setmana i comencem amb l'intervenció de Nundo, que tindrà lloc dissabte a la caseta Platera de l'Estartit a partir de 11:45 del matí.
El projecte Lloc, Memòria i Salicòrnies és una proposta d'intervencions artístiques en el marc de la recuperació de la Maresma a la Platera de l'Estartit, engegada per Life Platera. El col·lectiu Buit i el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, han programat el segon cicle d'intervencions artístiques a la caseta d'elèctriques de la Platera. Hi haurà el debat d'urbanitzar la Brava, dos exemples d'urbanitzacions i regeneració del paisatge litoral gironí, amb la participació de Martí Franc, arquitecte autor del projecte de restauració del paratge Tudela Culí, el Club Med, també el Cap de Creus, evidentment, i Xavier Quintana, que és director científic del projecte Life Platera.
I totes aquestes persones que, quan aneu a les platges de casa nostra, dieu, això està ple de cases, està molt construït, etc, etc, doncs és una activitat que no us podríeu perdre, perquè al final es tracta d'una desurbanització d'un espai. I acabem recordant l'escudellada popular, que també tindrà lloc aquest dissabte a la Bisbal i que anirà la mar de bé per passar la fred d'aquest hivern.
Ja ha passat el Nadal, però l'hivern és ben viu. Ens trobem de ple en l'època de les sopes, els caldos i les escudelles. Aquesta escudellada popular, organitzada pel casal Estel Roig, vindrà acompanyada de la xerrada de Ramon Riera, Espanya. Uniformització fracassada dels segadors a l'11 de setembre, al principi de la fi. La podrem trobar a partir de les 5 de la tarda al Teatre del Mundial.
I tot això us ho expliquem avui, que és 24 de gener, el mateix dia en què un grup d'extrema dreta assassinava 5 advocats laboralistes de Comissions Obreres al carrer Atocha. Això passava a Madrid, Marc.
La matança d'Atocha fou un atemptat de la violència ultradretana de la transició espanyola comès al centre de Madrid la nit del 24 de gener de 1977. Va marcar la transició espanyola durant la nova etapa democràtica després de la mort del dictador Francisco Franco, i en l'actualitat fins a 24 pobles de Madrid, en els seus carrers i places, recorden les víctimes d'Atocha del número 55. L'autoanomenat comando Roberto Hugo Sosa, de l'Aliança Apostòlica Anticomunista, triple A, va entrar en un despatx d'advocats especialistes en dret laboral de Comissions Obreres i militants del Partit Comunista d'Espanya, encara il·legal a Espanya, situat al número 55 del carrer Atocha, disparant contra els presents. Van matar 5 persones i deixaran 4 ferits. El diari italià Il Messaggero va indicar el març de 1984 que neofeixistes italians havien participat en la matança.
Doncs això us ho expliquem
tal dia com avui,
el mateix dia en què va néixer el compositor i cantant Neil Diamond.
I ho va fer a Brooklyn l'any 1941. Precisament el cantant és notícia les últimes hores arran de la informació que ha explicat a la xarxa, on ha dit que cancel·la tots els concerts que tenia pendents. Ha pres aquesta decisió després que el seu metge li aconsellés no continuar a causa de l'evolució que està patint amb la seva malaltia del Parkinson. El cantant, conegut per temes com Sweet Caroline o Forever in Blue Jeans, s'ha disculpat amb els seus fans i a la vegada els ha consolat dient que no significa un adeu definitiu de la música. Neil Diamond ha assegurat que seguirà component, gravant i produint temes durant molt més temps.
Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Ooh.
would have believed you'd come along. Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Una gran cançó per començar el dia si tot just esteu sortint de casa, el Sweet Caroline de Neil Diamond, amb la que hem volgut posar a la cirereta aquest supermatí d'avui, que estem a punt d'acabar. Un programa que acabem, com sempre, amb el repàs a les notícies més destacades de casa nostra.
Diversitat entre els veïns de la Bisbal sobre l'opció que hi hagi un nou supermercat al barri de la Guardiola. El Pla Parcial Sud 2 el permet i alguns veïns diuen a Ràdio Capital que millor això que no pas un solar buit al costat de casa. Altres, però, no volen més activitat a la zona i defensen el comerç local.
La flota d'encerclament del peix blau de Palamós torna a la mar, un cop acabada l'aturada biològica d'un mes. En canvi, les 17 barques de la gamba segueixen el període de veda fins al març. Durant el febrer s'hi afegiran la resta d'embarcacions d'arrossegament. És una mesura perquè la pesca sigui més sostenible.
Palafrugell tindrà aviat un nou defensor o defensora del ciutadà. Així ho assegura Ràdio Capital Bertran Alé, que ha exercit aquesta funció en els primers 5 anys de funcionament. Des de 2012 ha atès més de 300 persones, però la institució encara és poc coneguda entre els vilatans.
Èxit de la campanya amb el lema Pels Valents, del Departament Oncològic de Sant Joan de Déu i la policia local de Palafrugell. El cos policial ja ha venut més de 500 escuts de tela, la recaptació íntegra dels quals es destinarà a finançar la feina que l'Hospital Barceloní du a terme contra el càncer infantil.
Maika Makovski, primera confirmació del Festival Ítaca Cultura. Aquesta eclèctica artista hi actuarà per a primera vegada el dia 16 de juny a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. El concert servirà per presentar-hi el seu darrer disc i més personal, Shine Up Wine.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia, i gràcies també a en Martí Seguer, que repassem amb ell, amb el que repassem la previsió del temps abans d'acabar, Martí.
Doncs avui seguim amb aquesta bonança i temps pròpiament de la primavera, amb jornada assolellada i temperatures entre els 18 i els 3 graus. Els propers dies, dijous, comença a canviar el temps. Serà a partir de la tarda que la nuvolositat anirà en augment i serà entre la nit de dijous i divendres que esperem algun ruixat i la baixada de les temperatures.
Hem començat el programa amb una temperatura baixa al costat del nostre estudi, 3 graus marcava el termòmetre, 4 graus marca el termòmetre de l'estudi des d'on fem aquest supermatí de Ràdio Capital i que s'emet també per Extra FM i per Ràdio Bisbal. Tornarem, com és habitual, demà a les 8 del matí. Abans, però, us volem donar les gràcies per la vostra confiança i gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i que està format per en Toni Selles, en Juli Pedrero, en David Parreño, en Dani Cortés, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Lejiden, Gerard Tascaig, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira, l'Alba Cabrera i en David González. Tornarem, com dèiem, demà a les 8. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.